La Viqui Pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viqui Pregunta al nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Avui portem un d'aquells temes dels quals no voldríem parlar. No voldríem que existís, voldríem un món sense injustícies, però no és aquest. Aquest mes d'agost vàrem saber que a l'Afganistan els talibans han aprovat la llei per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici. Aquesta llei consolida i amplia l'aplicació de la seva interpretació de la llei islàmica que inclou, entre d'altres, la prohibició de la veu femenina en públic. Des de 2021, amb diferents lleis, han prohibit l'educació, la infància, la vida pública, el dret de reunió i associació, el dret a escollir parella, a treballar, a moure's lliurement, sense la vigilància d'un home. I ara també tenen prohibida la veu i la paraula en públic. Nosaltres pensem que no podem deixar caure en l'oblit les dones d'Afganistan. No podem mirar cap a una altra banda. Per això avui us proposem la Viqui Pregunta. Quins instruments tenim per combatre els estats que cometen abusos contra la seva població? L'Amador respondrà què diu la Viquipèdia. Per parlar i aprofundir, tindrem amb nosaltres en Dani Vilaró, responsable de comunicació d'Amnistia Internacional a Catalunya. I per acabar, us explicarem coses de la Viquipèdia.
La Viqui Pregunta.
Quins instruments tenim per procedir contra els abusos que cometen alguns estats contra la seva població? Concretament, la situació de les dones a l'Afganistan.
Què diu la Viquipèdia?
Bé, la Viquipèdia no ens dona la recepta de futur de com hem d'actuar, però sí que ens dona una visió de com estan les dones a l'Afganistan actualment i, per tant, quins són els elements sobre els que hauríem de lluitar i quins són els instruments que ens hem de dotar. Les dones de l'Afganistan han sofert restriccions dels seus drets al llarg de la història. De fet, ha estat una lluita contínua, com veurem ara, de guanyar i perdre drets. És a dir, la situació que veiem ara, que és terrible dels talibans, no és més que una més de les diferents onades que han patit al llarg de tota la seva història. La igualtat, més o menys, els va arribar amb la Constitució del 1964, que reconeixia aquests drets d'igualtat, diguem-ne, entre homes i dones, de gènere, i es va perdre amb l'arribada del poder dels talibans en l'any 96. El 2001, el règim talibán va caure, i el 2004, una nova Constitució va recuperar els drets de les dones. Ara bé, va ser només des de la perspectiva legal, perquè el pes de la tradició no ajuda a l'alliberament real de la dona. La retirada de les tropes nord-americanes que donaven suport al règim, diguem-ne, oficial de l'Afganistan l'any 2021 va provocar el retorn al poder dels talibans i l'estat de repressió, com la prohibició d'estudiar a les escoles secundàries i les universitats. Una nova llei, ara 3 anys després d'això, una nova llei promulgada el 21 d'agost del 2024, és a dir, aquest estiu, recull en detall molts actes prohibits i les seves obligacions. A més de tots els que ja s'havien practicat anteriorment i dels quals s'ha informat abastament i tots els hem sentit al llarg dels últims 20 anys, que estaven basats en limitació de drets personals, la llei específicament prohibeix a les dones aspectes que estan relacionats amb la socialització, com, per exemple, sortir a passejar o fer exercici, parlar o mostrar qualsevol part del seu rostre o del cos fora de casa, o fins i tot cantar o llegir des de dins de casa, si poden ser escoltades per desconeguts des de l'exterior. Moltes dones, davant de tot això, han abandonat el país a llocs com l'Iran per estudiar i poder treballar. La discriminació entre les dones i la segregació sistemàtica a l'Afganistan en el règim dels talibans que es troben actualment, han estat denominats com a apartheid de gènere per a organitzacions com la ONU i Amnistia Internacional.
La Viqui Entrevista.
Doncs per la nostra entrevista d'avui contem amb Dani Vilaró, periodista especialitzat en drets humans i cooperació al desenvolupament, que des de 2010 és responsable de comunicació d'Amnistia Internacional. Amnistia Internacional, que és una organització global, independent, amb més de 10 milions de persones que actuen contra la injustícia, defensant els drets humans a tot el món. Bon dia, Dani. Moltes gràcies d'estar amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
T'hem demanat que participis d'aquesta Viquipregunta per tenir la teva visió des d'Amnistia Internacional. I anem per feina, que el tema d'avui és dens i és important. Més enllà de descriure la terrible situació de vulneració de drets a què es troben sotmeses les dones a l'Afganistan i d'investigar com hem arribat fins aquí, volem saber anar una mica més enllà i saber què podem fer per combatre-ho. On estan les institucions internacionals? De debò tenen eines de pressió per reconduir la situació quan els governs sobirans vulneren els nostres drets humans?
Bé, és una pregunta complexa, però una pregunta que va directament al rovell de l'ou, no?
Sí.
I a la qüestió important, no? Que és perquè realment, no només en el cas de l'Afganistan, veiem moltes vulneracions per part d'estats i que els instruments, diguem, de què s'ha dotat la comunitat internacional per fer-hi front, doncs no acaben de funcionar, no? Clar, nosaltres som una organització molt legalista, no? Que parla molt de lleis, de drets, de tractats internacionals. I si mires si mirem el contingut, no? És a dir, quines eines té la comunitat internacional per fer complir els drets humans o per fer complir el dret internacional, el disseny és bo. És a dir, el disseny teòricament és bo. A partir, sobretot, de la Segona Guerra Mundial, el món es dota d'una sèrie d'instruments per intentar la no repetició, és a dir, no repetir els horrors de la Segona Guerra Mundial. És quan neix tot el sistema de Nacions Unides, que se'n diu, no?
Uh-huh.
No només les Nacions Unides, sinó tot el que emana de Nacions Unides. Tractats internacionals, la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans, que és de l'any 48, abans no existia, i una sèrie de tractats internacionals que intenten doncs, evitar tots aquests desastres i, sobretot, intenten implicar els estats signataris d'aquests tractats perquè els compleixin, no? I perquè siguin més o menys vinculants, no? Per tant, el disseny està bé. Tenim tractats que poden frenar coses com les que estan passant, per exemple, a l'Afganistan, no? Hi ha una convenció contra la discriminació de la dona, etcètera, no? Hi ha una sèrie d'instruments. El problema és que la força que tenen aquests tractats internacionals per poder ser complerts, doncs molts cops no és prou, no funciona prou, no? No hi ha, per exemple, mecanismes que nosaltres insistim de sanció efectiva, no? Uh-huh. Per exemple, una cosa que podrien fer els estats a través de la ONU, a través d'aquests mecanismes multilaterals, és sancionar selectivament els dirigents talibans, no? Això s'ha fet, per exemple, s'està fent amb Rússia, no? A partir de la guerra d'agressió a Ucraïna, o en altres casos s'ha fet, no? Doncs dirigir aquestes sancions no col·lectives, no una sanció a Afganistan en general, perquè llavors patiria la població civil i tampoc ens interessa perquè ja està patint prou, uh-huh, sinó a sancions selectives a aquells dirigents identificats que són responsables d'aquestes greus vulneracions de drets humans. Una altra cosa, per exemple, podria ser la prohibició de viatjar, no? El que nosaltres insistim des d'Amnistia és que els estats no poden normalitzar el que està passant a l'Afganistan. No, ara ja portem gairebé 3 anys des de la tornada al poder dels talibans i primer se'n va parlar molt, però ara se'n parla poc,
uh-huh,
o se'n parla menys, no? I sembla que els estats estan com acceptant de facto que existeixi un govern que vulnera d'aquesta manera tan bèstia els drets de les persones, específicament els drets de les dones. Doncs no ho normalitzem, no? En les relacions bilaterals que tenen els països amb Afganistan, doncs han de posar sobre la taula aquesta agenda de drets humans i dir, escolti, si vostès volen comerciar, per exemple, amb nosaltres, o volen que arribi ajuda humanitària, perquè és un país que depèn de l'ajuda humanitària exterior, doncs aquí tenim una qüestió de drets humans que hem de resoldre, no? I és amb aquests mecanismes de negociació bilateral, no? De país a país, i també a través d'aquests mecanismes que permet el dret internacional, que podem fer alguna mena de pressió des dels estats a l'estat d'Afganistan perquè aturi doncs, tots aquests greus abusos de la situació específicament de les dones.
I creus que podem ser optimistes amb això? Creus realment que després de 3 anys, com tu dius, de l'arribada dels talibans per segona vegada al poder, de tot aquest retrocés, d'aquesta darrera llei, podrem fer alguna cosa?
La veritat és que la situació no permet ser optimistes, és evident, no? Perquè anem veient com l'espiral, diguem, de vulneracions de drets humans a l'Afganistan no s'atura, no? I anem sumant cada cop noves notícies, noves lleis, noves restriccions que es van afegint a les que ja existeixen des de fa 3 anys, però és una via que cal explorar i que cal enfortir, no? Nosaltres, clar, quan mirem la legalitat internacional, això que dèiem del sistema de Nacions Unides, evidentment que en veiem les mancances i veiem que això no funciona, no? I que no està funcionant. Per això també reclamem, des de fa temps, no només pel cas d'Afganistan, sinó en general, també reclamem una reforma profunda del sistema de Nacions Unides, és a dir, perquè es faci més efectiu, perquè puguin haver-hi resultats més tangibles, que no quedin tot en declaracions o en resolucions que no compleix ningú, sinó que hi hagi, triem, mecanismes efectius de decisió, d'implementació d'aquestes mesures. I això cal, passa per reformar el sistema de Nacions Unides, per reformar, per exemple, el Consell de Seguretat de Nacions Unides, per reformar qui té i qui no té un seient permanent i, per tant, té poder o més poder d'influència a Nacions Unides. Tot això passa per aquesta reflexió. Si fem aquesta reforma, podrem tenir resultats més tangibles. Fins que no fem aquesta reforma, tenim el sistema de Nacions Unides ben dissenyat teòricament, com deia al principi, però poc aterrat a l'hora d'aconseguir resultats, no? I això és molt frustrant, no? Per les organitzacions de drets humans, però també per les poblacions, evidentment, que estan patint doncs, tots aquests abusos que veuen que queden... La paraula clau és impunitat, no? Hi ha un cercle d'impunitat que no s'acaba de trencar i que la legalitat internacional no permet trencar. Llavors, aquí tenim un problema gros, no? Realment, no, la situació ara per ara no sembla que puguem ser optimistes, però hem de treballar en aquesta direcció, jo, i en aquesta línia de trencar una mica les causes de per què això no funciona.
Doncs apel·lem a la població optimista, a la població lluitadora. Què podem fer? Què poden fer els ciutadans? Com podem pressionar? A qui hem d'anar a buscar? Perquè això es converteix en una realitat.
Sí, això és important, no? És a dir, al final, quan fallen les institucions o quan fallen els governs, doncs queda la gent, no? I nosaltres som una organització que també ens definim com una organització activista, de mobilització, de gent que es mou, no? De gent que es mou, de persones que es mouen per altres persones, i per tant aquí, com a ciutadans, sí que tenim una responsabilitat. La primera és trencar el silenci, és a dir, no deixar que això quedi en l'oblit, és a dir, no deixem de parlar de l'Afganistan, no deixem de parlar de Gaza, no deixem de parlar d'Ucraïna, no deixem de parlar de tot allò que ens interpel·la també com a ciutadans quan veiem que hi ha tantes desgràcies al nostre voltant, no? I, per tant, aquí hi ha un factor important que és el de pressió, no? És a dir, com a ciutadans hem de poder sortir al carrer, hem de poder expressar-nos i hem de poder pressionar els nostres governants perquè justament estirin del fil, no?, de totes aquestes eines que estàvem dient a nivell multilateral, a nivell internacional, i que tots els estats, diguem, tenen seient a Nacions Unides, no? Llavors, trucar, diguem, a la porta dels nostres governs per dir, escolti, parlin d'Afganistan o parlin d'això, no s'oblidin de les dones de l'Afganistan, trencar el silenci, no? Que seria una mica el nom de la campanya que nosaltres també tenim en marxa, no? I, per tant, aquesta pressió política o aquesta pressió social o ciutadana ha de funcionar, no? Si els governs veuen que ningú es preocupa per l'Afganistan, doncs segurament no es preocuparan per l'Afganistan. Si es veu que sí, doncs tenim altres exemples de històricament, no, de que ha passat, de gent sortint al carrer exigint un canvi, no, en una política internacional o en una guerra o així, que hem intentat aconseguir canvis i que s'han aconseguit alguns canvis. Mínims, si vols, però que s'han aconseguit. I, per tant, com a ciutadans, hem de mantenir la mobilització, hem de mantenir la veu, hem de sortir al carrer, hem de poder expressar tota aquella indignació que sentim pel que està passant a l'Afganistan, no? L'eina és la pressió política o la incidència política, que és el que fem també des d'Amnistia Internacional ja a un nivell més formal, no? Demanant reunions, exigint parlar amb el responsable d'exteriors o amb governs, no? perquè moguin peça, no? Sobretot perquè posin, com deia abans, també en l'agenda bilateral, no? De relació amb països, una agenda de drets humans, que molts cops queda eclipsada per l'agenda econòmica o per altres interessos, no? Uh-huh. Doncs aquí es tracta, no? d'intentar que l'agenda de drets humans formi part de la relació entre països. I aquí els ciutadans, evidentment, doncs, podem demanar, retre comptes als governs i demanar que què està passant, no? Amb aquesta qüestió. Però sobretot per mi el més important és trencar el silenci, és a dir, no callar. No podem normalitzar el que està passant amb els talibans a l'Afganistan contra les dones. No podem normalitzar-ho, no? Uh-huh. I després hi ha una via interessant que s'ha obert ara justament també per pressió popular, no? Però per pressió també de les organitzacions socials, no? Que al final som poble i som gent i som ciutadans, que és que s'està parlant a Nacions Unides, diguem, d'instaurar un nou delicte, no? Un nou delicte que podria afectar directament els talibans, que és el que s'anomena apartheid de gènere. No? Uh-huh. Que aniria una mica més enllà del que és la persecució per motius de gènere, que ja existeix i que ja està considerat un crim de lesa humanitat, però l'apartheid de gènere parla ja d'una institucionalització de la dominació de l'home contra la dona, d'una pressió sistemàtica, d'unes lleis que van directament a silenciar i atacar les dones. I això, si s'incorporés a la legislació internacional, i això ho podem fer nosaltres apretant perquè passi, ja hi hauria un nou instrument que se sumaria a tot aquest cos jurídic que permetria, doncs, obrir, per exemple, investigació al Tribunal Penal Internacional, etc. No? Per tant, aquesta definició d'apartheid de gènere, que és el que creiem, sincerament, que està passant a l'Afganistan, doncs seria una via molt, molt, molt interessant i que com a ciutadans podem entomar la reivindicació per traslladar-la als nostres governs i que això sigui una realitat.
Preparem una campanya sobre això? Podem dir que si busquen a la vostra web, a la vostra informació, trobaran on adherir-se?
Específicament sobre l'apartheid de gènere encara no. És una cosa que ja s'ha començat a parlar, no només Amnistia, sinó altres organitzacions socials, però que ja està sobre la pilota, ja la té l'ONU, eh? Ja la té Nacions Unides, perquè és una cosa que s'ha vist, un aspecte que s'ha vist necessari, no? d'intentar que amb les eines actuals, com que no en tenim prou, doncs intentar crear-ne una de nova que directament ataqui el que està fent els talibans. No? La nostra campanya és més genèrica, va més en la línia de trenquem el silenci, sí. No? que és allò de dir no callem davant de la situació de les dones a l'Afganistan, seguim denunciant, seguim fent soroll i sobretot no normalitzem una situació que és absolutament dantesca. No?
Doncs des d'aquí, des de la Viquipregunta, col·laborem amb el nostre granet de sorra a trencar silencis, a posar al damunt de la taula la situació inacceptable, imperdonable, inacceptable del tot de les dones a l'Afganistan. Agraïm al Dani Vilaró que ha participat d'aquesta conversa. Moltes gràcies, Dani.
I animem
a totes les ciutadanes, a tots els ciutadans, a solidaritzar-se, a buscar informació, a sortir al carrer i cridar positivament contra les injustícies. Moltes gràcies. Seguim.
Coses de la Viquipèdia.
Bé, avui, en Coses de la Viquipèdia, parlarem d'algunes... Farem una mena de consultori de Viquipèdia. Avui respondrem algunes preguntes que sovint ens arriben per part de lectors. Quan dic lectors vull dir que són persones no habituades a editar. Lectors però que són inquiets i observadors i quan veuen algun error, algun petit error, el volen corregir perquè això és fàcil i tothom està avesat a fer-ho. Però a vegades es troben amb preguntes com aquestes. Diu, ens fan preguntes a través del Twitter o a través d'altres mitjans i diuen com és que quan alguna persona rep un premi ha canviat de càrrec, o ha mort, o ha canviat el govern, el nom del nostre alcalde, a la Viquipèdia alguns textos d'articles estan desactualitzats, és a dir, no mostren aquest canvi, però a la taula literal sí que està al dia. La taula literal, nosaltres internament li anomenem la infotaula. I l'altra pregunta que ens fan és a la inversa. Quan està malament la taula lateral i la vull corregir, no ho puc fer prement el botó de modificar. Com haig de fer-ho? Aquestes dues preguntes les he juntat perquè en un cas és si el que està bé és el text, com faig per corregir la infotaula, i si el que està bé és la infotaula, com faig per corregir el text. I tenen raó quan diuen que si apreten el botó de modificar no poden modificar la infotaula perquè la informació no està allà dintre de l'article, sinó que està en un altre lloc. Per entendre la causa, hem de refrescar el concepte que vam explicar al programa 5è d'aquesta sèrie, de la Wikipregunta, on fèiem una introducció a un concepte que és el Wikidata. Allà ens explicaven que el Wikidata és una base de dades estructurada com si fos la típica fitxa de característiques on manteníem les dades claus d'un article de la Wikipedia, així com altres entrades d'altres conceptes. Doncs bé, quan mirem un article a la Wikipedia, el text principal, el cos, allò que han escrit els wikipedistes, es complementa, que és la part de la prosa, es complementa amb una taula resum a la seva dreta, que, com he dit, anomenem infotaula, que mostra les dades estructurades que hi ha a Wikidata relatives a aquest article. Lògicament, aquestes dues fonts, el text redactat pels editors i el resum obtingut des de Wikidata, haurien de dir el mateix. Això, la queixa, per tant, dels lectors és correcta. Però no sempre estan sincronitzades al 100%, ja que per mantenir actualitzat el text dels articles, comptem amb els editors en català, que han de saber que ha canviat, han de tenir la cura d'anar-se a aquell article i han de modificar-lo. Però per Wikidata, el fet de ser un espai comú per totes les Wikipèdies, comptem amb els editors d'altres llengües i d'alguns robots que fan càrregues massives. Què cal fer, per tant, si ens trobem en alguna d'aquestes dues situacions? Anem a veure-ho. Si el contingut de la infotaula està més actualitzat i és correcte que el text de l'article, la solució és ben fàcil. Hem d'editar l'article i posar-lo al dia. És a dir, escriure en l'article l'actualització, la modificació que s'ha produït i que ningú havia recollit fins ara. I això pot fer qualsevol persona entrant a modificar i editant-lo com un editor de text normal. Això és més habitual que passi en articles que són de temàtiques que no són del nostre entorn cultural i que algú algun dia va fer sobre una població d'Ucraïna i no s'han recordat de tornar mai més a actualitzar-la. Però si és en sentit contrari, si el contingut de la infotaula és incorrecte i comptem amb un contingut, amb una referència que ho avali, podem entrar a Wikidata per esmenar l'error. Però com s'entra a Wikidata en aquest cas? Si hem dit que si prenem el botó de modificar no es modifica més que el text. Doncs molt fàcil. Al costat de la dada errònia que veiem en la taula, hi ha un petit llapis, una petita icona d'un llapis, i quan el cliquem entrarem a Wikidata directament en el punt on es troba aquesta informació i la podrem corregir. Ara bé, no ens enganyem, Wikidata no és un editor de text. Wikidata té una estructura, com hem dit que són dades estructurals, per tant té una estructura, ja la veurem quan entrem, en el qual estan els valors allà posats, uns dependents d'un altre, etc. És una mica com qui obre un full de càlcul, però no sap ben bé què és el que hi ha en les columnes i en les files. Pues una mica passaria això i podria donar vertigen a qui no ho coneix. Però això ens passarà si la modificació que hem de fer és complexa. Per exemple, ha canviat el que dèiem, ha canviat el nom de l'alcalde i abans no el teníem i ara l'hem de posar. Bueno, pues és difícil. Però si resulta que ha canviat el nom de l'alcalde i ja el teníem a l'anterior, pues entrem a sobre, escrivim el del nou i tan tranquils. És a dir, és una modificació senzilla que tothom pot fer. Vol dir amb això que és fàcil corregir els errors que hi ha en Wikidata si corresponen a una simple supressió d'un valor per un altre, que moltes vegades és tan simple com això. És més difícil aportar nova informació que requereix alterar l'estructura i, per tant, tenir un domini superior. I és tan fàcil com això, i podeu animar-vos a fer-ho sempre que trobeu un error. Ah, per cert, i si voleu passar de ser lectors curiosos que fan una modificació esporàdica a ser editors habituals, només heu de contactar amb nosaltres a través de la taverna i us passarem ràpidament a un tutorial.
Tenim una taverna. Sí. I què s'hi veu en aquesta taverna? S'hi pot prendre coses,
s'hi
podem menjar...
S'hi veu cultura.
S'hi veu cultura. Perdona, que no tenies el micro.
Es xerra molt, es comparteixen xerra molt, opinions, sí. Es comparteixen preguntes.
Ah, que és una taverna això, virtual. No és a Can...
Un moment, a Can Vicenç. El nom taverna se li va posar abans de que existís el blog. És un blog en el qual la gent escriu...
Bueno, és un fòrum, no?
És un fòrum. Vale, millor, és un fòrum. I la gent escriu o per explicar la seva història, o per preguntar, o per demanar ajuda, o per promocionar un projecte que vol fer per acabar d'omplir tots els Reis Gods. És igual, qualsevol cosa.
Molt bé. Per tant, recomanaríem als nostres oients que si volen saber més coses de la Viquipèdia, també els hi pot interessar molt entrar a la taverna, no?
Sí, no?
Sí, però sempre és pregunta-resposta.
Vale.
O sigui, si entres a la taverna no aprendràs coses. Bueno, sí,
pots hi haurà aprendre, allò de les preguntes aprendre... freqüents. Si un altre ho ha preguntat, potser
correcte,
a mi també.
Correcte. Si pots aprendre, diguem-ne, per d'una manera més acostada a la xafaneria. Clar. Estic mirant a veure què diuen els altres i d'això n'aprem. Però si tu vols fer preguntes concretes, les fas i tens resposta... molt ràpid, amb molta rapidesa.
Doncs a mi m'ha agradat la pregunta concreta de les coses de la Viquipèdia d'avui perquè ha quedat molt ben explicada.
En Dani ho ha explicat molt bé, a mi m'ha agradat molt també. M'he quedat una mica corprès, no? De dir, no, és que no podem ser gaire optimistes. I això és...
Jo el comprenc.
Home, i tant.
És a dir, estem parlant d'un estat sobirà. I per tant, per sobre els estats sobirans, és difícil que hi hagi alguna institució, bé, jo he dit, s'ha demostrat que hi ha institucions que ja no tenen capacitat d'influència sobre un estat sobirà. I això és molt cruel.
Mm-hmm. Sí, però també he dit una cosa que també trobo que és molt dura, que és que en les relacions bilaterals entre uns països, tota la qüestió dels drets civils, els drets...
humans, no és el primer de l'agenda.
No estan.
Bueno, hi ha pel damunt, a l'hora de prendre decisions, els interessos polítics i els interessos econòmics pesen molt més que els interessos de les persones i dels drets humans, però al mateix temps també són els que utilitzen en aquestes sancions que ens explicaven, aquestes sancions selectives, són cap a les fortunes, per exemple... dels oligarques russos que han pogut bloquejar en els bancs europeus.
Exacte.
Aquesta, sí, sí. Que, si així es prenen les decisions, doncs així les hem de lluitar. En tot cas, res de pessimisme. Activisme. Al carrer.
Bé. És un bon eslògan.
És res de pessimisme, activisme. Al carrer, que no ens callin. A mi sí que m'ha agradat això. Hem de trencar el silenci. Doncs avui la Viqui pregunta, trenca el silenci i parla per les dones afganes que tenen vulnerats els seus drets i que no volem acceptar-ho. Fins aquí la Viqui pregunta d'avui. Recordeu que ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, d'aquí un parell de setmanes. I que tots els nostres podcasts estan a la nostra web, laviquipregunta.cat. I allà trobareu també tota la informació i tots els enllaços als quals hem fet referència en aquest capítol. Si ens voleu fer una Viquipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, laviquipregunta.cat. I fins aquí, una abraçada, Viquifriquis, una abraçada, Amador...
Igualment.
Abraçada per en Robert. Fins a la propera. Adeu, Viquifriquis.
Adeu.